Bon dia, em dic Benjamí Villoslada i sóc vitòleg tecno-optimista. Benvinguts en el quart capítol de la tercera temporada que varen gravar amb en Miquel Pieres el 16 de juny. Sí, fa més d'un mes. Què ha passat? Moltes coses, masses. La primera, que varen gravar aquest capítol només 3 dies després d'haver publicat el capítol anterior amb en Juanjo Garau. I tinc la impressió que hi ha molts de podcast, hi ha abundància per tot i que no s'ha de tabalar. Un capítol cada mes està bé, i sí, aquest podia haver-lo publicat una setmana abans, però l'he publicat una setmana després, també perquè han passat més coses. I sí, la cosa és que he estat 3 setmanes amb un programa d'acceleració per a startups que m'ha ocupat moltíssim de temps, que ha acabat molt bé, però que no en xerraré, perquè no és el tema d'aquest capítol. Avui no toca. Si ho voleu saber, està explicat al meu blog. En tinc ganes i podeu ho explicaré, però no avui. Ja està. Callo. Avui toca parlar del Hashel Go Real, que és el projecte, l'startup d'en Miquel Pieres, que ho munta per solucionar un problema propi amb un model de negoci que li agrada, que se diu dropshipping i que consisteix en vendre sense tenir magatzem ni fer enviaments als clients. La idea em sembla genial i al capítol intento fer el paper vostre, que esteu escoltant i que penseu, també m'agrada aquesta idea, què podia vendre? Vendre què? I parlant amb en Miquel ens fa tocar de peus a terra perquè té experiència amb el tema. Aprenem que es tracta de vendre qualsevol cosa que sigui rendible. Està claríssim, no? On? A tot el planeta. Quan? A partir de demà mateix. És el que té internet i les tecnologies digitals. Els qui sentiu aquest podcast sovint no podeu dir que no us havia avisat. Això va així. Voleu vendre? Va, endavant. Aquest nou paradigma em sembla genial. És un canvi de paradigma gràcies a internet perquè desapareix un intermediari que és el magatzem del venedor. Tu, que intentes vendre, que vols tenir un magatzem, doncs no fa falta, oblida-te'n, i sorgeix un nou intermediari, Hashel Go Real, que és l'empresa del Miquel Pieres i que ho ha convertit en software. Així que és un intermediari que és software i res més, és escalable i per això amb ell podries arribar a vendre qualsevol cosa a qualsevol lloc del món. Bé, algun no, ja ens ho explicarà. Si sentiu el programa, veureu que en algun país no s'hi ha posat. Però Austràlia sí, per exemple. I com sempre aprofitem per fer una mica de cultura digital de fons i aprofito per parlar del corrent que hi ha ara d'un sector important de la societat contra Amazon i acusacions com que no paguen impostos, que en realitat són desinformació. També aprofito a animar per emprendre, perquè tot el que pugui ser software serà software i això vol dir que hi ha moltíssimes coses per fer, molts de paradigmes que canviaran de dalt a baix i aquests paradigmes nous donaran lloc a nous espais, a nous negocis, a noves formes de veure el món, de veure els negocis, de veure la vida, de veure la cultura i de veure la societat. Moltes gràcies per escoltar-nos. Bon dia, Miquel.
Bon dia. Gràcies per convidar-me.
Moltes gràcies a tu per estar aquí. Nos varen conèixer amb en Miquel perquè tinc una col·laboració caps de setmana alterns a IB3 Ràdio i és de tecnologia i aquesta temporada vaig decidir que parlaríem de la tecnologia digital en el món de les startups i en Miquel té un projecte molt interessant i va ser el convidat fa un parell de diumenges, un parell mallorquí, ara no sé mateix la data, però podria fa un mes i busques. I ens van quedar moltes coses per xerrar i diguérem, ens esperarem amb un podcast, perquè a la ràdio teníem només 20 minuts. És allò que entren els informatius i has d'acabar i després ja en ve un altre. Però aquí no, aquí és un podcast absolutament indie, no hi ha informatius, així que serà tot el temps que doni amb en Miquel. Primer, presenta't.
Bueno, el meu nom és Miquel Pieres i fa uns 3 anys que vam començar amb un projecte de comerç electrònic per permetre a persones o individuals o empreses vendre per internet sense tenir un estoc pues, físicament. I bueno, ara hem anat creixent i actualment pues, som una empresa de 6 persones i tenim l'oficina en Esparbit a Duales Universitat.
Molt bé. No tenia estoc, però no tenia ni botiga. Tal com ho vas explicar, fa falta el metre quadrat que ocupa la teva cadira i el portàtil, bàsicament.
Sí, el primer pic que vaig llegir aquest model de negoci em va semblar molt interessant i bé, vaig estar cercant, informant-me un poc més de lo que, bueno, en què consistia, com funcionava i sí, bàsicament tu pots estar a casa teva. Pots mirar la informació d'un producte per internet que, per exemple, a una tenda d'internet val 100 euros, tu després pues, pots posar aquest producte a la venda a una altra pàgina, per exemple, a Amazon o a eBay, per 150 euros. Tu esperes i quan qualcú t'ho compra i te paguen 150 euros, tu vas a l'altra tenda, allà on tenen el producte per 100 euros, ho compres i poses que ho enviïn en el comprador inicial, diguéssim. D'aquesta manera, tu en cap moment has vist el paquet, no has tocat el producte, però has guanyat la diferència entre el que t'han pagat i el que tu has hagut de pagar per comprar el producte. I bueno, és un model de negoci que és bastant escalable, és la part positiva, pot tenir una tenda, arribar a tenir tendes amb molt de productes sense la necessitat de tenir un magatzem, però la part més dolenta, diguéssim, és que tu no tens cap control del producte en si, perquè tu no controles ni la qualitat del producte, ni l'emmagatzematge, ni l'enviament. Aleshores, ni les devolucions, ni res. Aleshores, tu has de confiar en que el teu proveïdor pues, ofereix certes garanties de que, bueno, en general, les transaccions funcionen bé.
Mm-hmm. O sigui, és la base del comerç, comprar més barat i vendre més car, perquè abans ho has explicat amb una botiga, però m'imagino que no és botiga, de botiga a botiga. Això ho deuen fer alguns, però
sí,
si ho vols fer seriosament has de cercar, has d'anar directament al pinyol, al fabricant, no?
Hi ha de tot, idealment, si tu cerques en el fabricant i en el proveïdor, és el que nosaltres intentem fer, sobretot per aconseguir bons preus. Però tu, en el final, nosaltres oferim una eina i després l'usuari o el client nostre pues, pot triar, vendre el que vulgui d'allà on sigui. El tema és que si nosaltres som capaços d'oferir preus més competitius perquè anem en el fabricant directament, en el final, la persona que està venent el producte pot oferir un preu més competitiu que si ha d'afegir el seu marge en un preu de ventallà en el públic. Que se reduiria bastant la possibilitat de vendre aquest producte.
Vosaltres cercau el proveïdor que vos diu el client o primer cercau proveïdors de coses i els exposau perquè després hi hagi gent que munti botigues amb ells? El primer sou o la gallina?
Bueno, el primer que és a dir, aquest projecte neix d'una necessitat que tenia jo de quan vaig veure aquest model de negoci, de dir, bueno, ara jo ho vull provar, necessito proveïdors. I vaig començar a cercar pàgines i proveïdors per internet i bueno, vaig començar a desenvolupar el software donant suport en aquestes pàgines a proveïdors. Aleshores, hi ha una sèrie de proveïdors que ja inicialment ja estava desenvolupat tot per suportar-los, per poder vendre els seus productes i després s'han anat afegint en base a les peticions que hem rebut dels nostres usuaris i també segons el que hem vist nostre de potencial que poden tenir certs proveïdors en segons quins sectors perquè tenen bons productes i que puguin tenir és a dir, més sortida en el mercat.
Mm-hmm. Si jo sóc... Sí, digues.
No. Això que... és a dir, en el principi eren la gent que tenia les tendes que volia... És a dir, que ens demanaven uns proveïdors en concret i nosaltres implementàvem aquest proveïdor, però en el final ja estem rebent interès per part de proveïdors directament que se volen integrar a la nostra plataforma perquè saben que hi ha un grup de venedors que volen pues han avançat els productes i que això repercutirà les seves ventes, clar.
Heu automatitzat una part que no és fàcil, que és des del proveïdor cap a la vostra plataforma i després vosaltres automatitzeu des de la plataforma cap a les botigues en nom, entenc, dels vostres clients, que són les persones que lloguen el vostre servei. Aquí, en el fons, tots són els clients, no? Perquè qui és el que paga? Paga el proveïdor, paga el client, paguen tots una mica?
Bueno, l'idea és que nosaltres, inicialment, rebíem els diners del venedor. És a dir, tu, per exemple, tu vols vendre per internet i nosaltres te demanem, bueno, quant de productes vols tenir a la teva tenda? I tu me dius, 1.000. Bueno, doncs 1.000 productes, no, tu pots tenir 1.000 productes i ens has de pagar tant cada mes. I funcionava així inicialment. Ara estem pivotant un poc per estar més alineats amb els interessos dels nostres clients. Perquè, per exemple, si tu vols 1.000 productes però no estàs venent suficient, doncs, bueno, nosaltres guanyem diner però tu no. Aleshores, ara estem també cobrant comissions d'afiliats en els proveïdors per cada venda que fem. Aleshores, nosaltres, la idea és oferir que muntar la tenda i tot gratis, nosaltres guanyar en base a el que tu vens. És a dir, si tu vens, nosaltres guanyem, si tu no vens res, nosaltres tampoc. I d'aquesta manera, pues, bueno, la gent és un poc més pacient perquè si tu has de pagar directament i encara no has venut res, pues, comences perdent, diguéssim. Encara que, en general, pues, la gent, si s'hi posa i s'hi posa en sèrio i li dedica temps, evidentment guanya dos pes. Però bueno, nosaltres volem que qualsevol persona també pues, pugui començar i que li pugui funcionar també.
Sí, és que se m'acuden moltes persones que poden ser venedors vostres i també alguns proveïdors. És més difícil posar-me del costat del proveïdor segurament, però com a comprador i com a afeccionat amb alguns temes, doncs se m'acut que sí, que podria, m'agradaria de vegades vendre coses que conec. Perquè sí. Sóc afeccionat. Per exemple, ets afeccionat a l'esport, al senderisme, no? Doncs vendre bastons de senderisme i bastons de marxa nòrdica. I quan tu tens el teu criteri, doncs saps sí. que és important que no facin renou, que no vibrin, que les gomes tinguin certa duresa, depenent dels llocs per on vas i per no, i els que no, i per on patina o no patina, i quin tipus d'atac recomanar o no tacs. Després hi ha moltes coses relacionades amb qualsevol cosa. Ara estic parlant d'aquests bastons, però podríem parlar sí. també de plomes estilogràfiques, de fotografia, de moltes històries. Doncs quan tu ja tens prou coneixements, que és el que se diuen, ara ja no se diu molt aquesta paraula a internet, però es deia molt al començament de segle, els pro-am, que són els professional amateurs, i es va escriure algun llibre sobre els pro-am, que deia que sovint en sabien més que els propis venedors d'aquell producte.
Sí, sí, sí.
Era el típic que entrava a la botiga i feia preguntes comprometedores amb el venedor que estava darrere del tauler,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Perquè per ell era una feina i per l'altre era una afecció.
Exacte.
Llavors, molts d'aquests pro-am, amb drons, avui també n'hi ha molts, hi ha molts temes, molts, molts, molts temes, en saben més que la majoria de la gent. I són els que s'esplaien en els fòrums, per exemple, els fòrums de drons, hi ha gent que en sap moltíssim i ni els ven ni els fabrica, però sap com hauria de ser un dron. Llavors, aquesta gent són, m'imagino, candidats a que venguin i diguin Miquel, m'agradaria vendre tal, tal, aquest i aquell producte. Jo m'imagino que tu vas a cercar el venedor, el fabricant, i li montes la botiga.
Totalment. Hi ha diferents perfils. És vera que aquest normalment se'ls va molt bé i tu quan decideixes vendre per internet, tu principalment has de triar. Si tu vols vendre a un marketplace, com pot ser Amazon, Wallapop, eBay, Facebook Marketplace, o si tu te vols muntar la teva marca, crear la teva tenda i fer-ho la teva manera. Aleshores, normalment aquesta gent que tu descrius tria aquesta segona opció, que és que ells se creen seva, perquè són capaços de generar contingut, que és molt important, per posicionar bé els productes a la seva tenda. Hem de tenir en compte que en els marketplaces és més fàcil vendre molt de pics perquè els clients ja van allà directament, ja tens els clients. Només has de posar el teu producte i saps que hi haurà gent que hi accedirà en aquest producte. Ho veurà, ho poses davant de molta gent. En canvi, quan tu vens a la teva pròpia pàgina, has de fer una feina de SEO, i d'optimització perquè la gent quan cerca a Google on comprar, jo no sé, un dron, pues que si la teva pàgina surti de les primeres per atreure més clients. Aleshores, aquesta gent que té una passió per el producte, generalment té facilitat per fer, bueno, per generar aquest contingut únic que tant agrada a Google per posicionar. I en el final has fet molta feina en un tema que t'agrada, que és la teva passió, aleshores, pues, com que no te sap tant de greu dedicar-li tant de temps, i normalment són pàgines que realment són les que estan millor fetes. Hi ha un altre perfil que és, bueno, més oportunista, que simplement vol tant li és si ha de vendre drons o roba o mobles o el que sigui. Ell vol tenir aquest negoci, vendre el que sigui per guanyar tot bé, per tenir el seu negoci i tal. En el principi jo personalment m'acostava un poc saber el que hauria de passar de venda, perquè al final tens totes les opcions realment obertes. Però bueno, això et fa plantejar-te, per exemple, la roba és un poc, bueno, no és el que jo faria, principalment perquè hi ha moltes talles i l'índex de les devolucions pues, és un poc més alt. Jo el que volia inicialment, quan vaig començar amb aquest negoci, era un poc algo que me donés uns ingressos extra. No tenia pensat tampoc una marca o crear una tenda realment reconeguda, sinó bueno, entendre com funcionava el negoci online i intentar, pues, de qualque manera, oferir un valor a la plataforma ja on jo hagués de vendre i tenir uns beneficis i entendre un poc com funcionava tot. Al final, pues, t'hi vas ficant i, com tu dius, cada dia pues, vas aprenent petites coses i al final tu que vas a comprar una tenda pues ja te fixes un poc en detalls de la tenda que tu diries, ui, aquesta tenda, aquest proveïdor jo li canviaria la web i ho posaria d'aquesta manera perquè així augmentaria la conversió i al final tu també ets el client, vas a comprar però en realitat coneixes molt bé el procés que segueixen ells i series capaç d'ajudar-los a dir, no, mira, és que nosaltres tenim totes aquestes dades, que això és una altra cosa, i veiem que realment quan això està instal·lat d'aquesta manera o funciona d'aquesta altra, els números són millors. Aleshores, pues, s'hauria de canviar si realment vols que hi hagi més possibilitat de tenir millors resultats.
Clar, vosaltres ja deveu tenir aquestes xifres, no?, per orientar a la clientela.
Sí, de fet, fins i tot ja he comentat ara que la idea inicialment era que si tu vols vendre la teva pàgina web, tu havies de fer una feina de SEO, d'optimització i tal, sí, per cercar a Google.
Que és una llauna,
sí,
i cada vegada la gent cerca menys a Google, sí, perquè els primers resultats de Google de qualsevol tema, el del tema dels bastons el tenia al cap perquè justament aquests dies volia canviar els tags de baix i tot el que em trobava era patrocinat o no patrocinat, que anaven cap a alguna marca i aquells blogs defeccionats que hi havia fa uns anys enrere i de més, no hi són. Estan molt lluny a les pàgines finals i són els més interessants perquè és gent que ho prova i que li ha anat bé i que t'explica la seva experiència. A mi no m'interessen tots aquests que estan patrocinats perquè els hi han regalat els tags i tothom t'estava xerrant, a més, de la mateixa marca. Ves que aquella marca, clarament, s'intentava posicionar en el món dels tags, que és com tots els mons, la gent que camina gastant molts, i és un negoci. Doncs tot està orientat cap a certes marques. I no fa gaire sentia, bé, de fet, desposir, sentia un podcast d'algú que estava explicant que cada vegada cerca menys a Google per això, perquè tot està com a molt alterat i que llavors quan vols saber coses ho diu per Twitter, ho diu per les xarxes, ho diu pels fòrums i se deixa aconsellar per les persones que aquests abans publicaven els blogs i ara ja no.
Llavors,
cada vegada el veig més difícil, aquest món del SEO i posicionament. Vull dir, Google, de fet, s'hauria de pensar bastant perquè li estan matant la paradeta.
Sí, sí. Aleshores, el que fem també és, pel tema del marketplace, en el final, pues, Google té una manera d'organitzar o d'ordenar els resultats, però Amazon, internament, pues, en té una altra. eBay en té una altra. O a poc quan cerques en té una altra. I el que fem és intentar, pues, veure, per exemple, en el cas d'eBay, mirant, si tu estàs intentant vendre un moble El que nosaltres miram a eBay, anem, quins anuncis a eBay tenen èxit de mobles? Quina informació tenen? Quines paraules clau utilitzen? Són aplicables realment aquestes paraules claus en el producte que jo estic venent? Sí? Bueno, idò, hem de suggerir al nostre client que les empleï, inclús nosaltres podem fer automàticament, per ajudar, perquè vengui i tal. I aleshores aquesta informació, pues, nosaltres obtenim tota aquesta informació que podem de la gent que emplea el nostre sistema i després tota la informació que també està disponible pues, públicament a pàgines com eBay o Amazon, pues, intentem recollir parts d'aquesta informació, ordenar-la perquè tingui qualsevol tipus de sentit per nosaltres després emplear-la per ajudar els nostres clients. Ara, bueno, ja he posat l'exemple d'eBay, però això també és aplicable a Amazon, a Wallapop, a qualsevol altra plataforma, a Twitter, bueno, la gent, per exemple, a nosaltres no funciona molt bé o funciona molt bé en aquestes coses, tema dels influencers, la gent que, bueno, promociona, sobretot en el nostre cas a YouTube, i bueno, i en el final, pues, sobre a qui contactar a una persona, per exemple, si tu vols vendre mobles, pues, puntuaré a una persona que en sap molt de mobles i que és un expert i que diu, no, ha de mirar això altre, tal, i seguint, el té molt considerat i cada comprar un moble, en lloc de posar-ho a Google, pues, va mirar el vídeo d'aquest tio, amb què diu, amb què opina, i al final...
En comptes de buscar-ho a Google, tu ho has dit. Sí, no, està canviant això.
Sí, exacte. I aleshores, pues, nosaltres intentem adaptar-nos a... Perquè el que volem és que la gent vengui més. Pues, hem de mirar, per què ho has comprat? Quin procés has seguit per vendre, per comprar això? Vale, pues, tu has mirat allà directament. Hem d'intentar aparèixer els primers allà. I que tu diguis, vale, aquest moble val 150 euros. Vale, m'apareix bé, ho compro. Ja està.
A la clientela que mos escolta, si volen saber de la feina que feis vosaltres, la paraula clau que s'ha de cercar és dropshipping, veritat?
Sí. Dropshipping en anglès significa bàsicament que elimines la part dels enviaments. No tant d'encarregada d'enviaments, ni de magatzematge, ni res, simplement, pues, bueno, el terme és dropshipping, que qual que pic, si tu sents i tal, pot sonar un poc complicat o complex o intimidar un poc, però bueno, al final és simplement això, que no has de ni guardar els productes ni fer els enviaments tu. Tot ho fan els altres, bàsicament.
Pel vostre lloc, tampoc heu cercat un lloc fàcil, encara que se pot entendre perquè teniu una mirada internacional. Perquè Hustle Go Real, o Hustle Go Real,
sí.
Jo pronuncio la T, però no s'ha de pronunciar, no?
Sí, Hustle Go Real. Bueno, té una explicació, encara que és un tema que hem xerrat molt de pits. L'empresa se va constituir a Londres, perquè bueno, quan vaig començar, bueno, estava fent feina allà i bueno, tampoc tenia pensat una data determinada per tornar a viure a Mallorca, però bueno, en el final bueno, se va constituir allà i l'explicació darrere de Hustle Got Real és que, pues, sobretot als Estats Units, la paraula hustle té moltes excepcions, no? però el que jo m'agradava era el fet de que, bueno, tu tens un treball o una feina i el que tu fas et dona baixes, que en realitat és com el teu hobby, però ho enfoques un poc en plan, bueno, com un amateur professional d'una altra cosa, però tu tens una feina i després se la baixa i te poden fer feina amb una altra cosa que esperes que cada dia puguis dedicar-te en això que fas de tota baixa.
Que és el que t'agrada, a més a més.
Sí, exacte. Pues, en el final, Hustle Got Real, Got Real significa com fer realitat o convertir-se en lo principal, és que la idea de que aquesta cosa, nosaltres t'ajudem a que aquesta cosa que és el teu hobby, a lo que tu te vols dedicar, a la manera que tu vols tenir de viure i que no tens ara, pues nosaltres t'ajudem a que aquesta cosa sigui realitat. Ara, a Espanya, pues, probablement hauria de ser diferent, però el nom, vull dir. I després també, bueno, que inclús en anglès té altres excepcions que... Sí. Que, bueno, que tampoc són molt positives, realment. Però, bueno, en el moment en què se va construir...
Bé, la primera que se'm va acudir em va semblar que estava bé, perquè es trui, dit en mallorquí, no?
Sí, sí.
Enrenou. Sí. Quan l'enrenou és d'haver real. Llavors has d'anar buscant amb algú com tu que eviti una passa, que és la de tenir al magatzem i, de més, jo vaig interpretar així.
Sí, però és que aposta, i també se pot interpretar, però és que també és un nom que nosaltres ens hem orientat fins ara sempre a un públic molt general i entre dropshipping. I HashiCorp com que ja t'intimida un poc, i és un software com que ja intimida un poc abans de començar. Aleshores, bueno, estem un poc pensant i pendents de fer qualque canvi de branding, però bueno, de moment és una cosa que segueix pendent per a que tenim pensat, perquè bueno, fins ara...
Ara s'aduen molt els noms acabats amb L i Y.
Sí, sí, ho sé, és una cosa que hem xerrat molt amb l'equip. I sí, els que han fet inclús...
Són modes, va haver una moda d'acabar noms amb R, i un d'ells va ser Flickr, que va ser un dels coneguts, no? Però hi havia Doppler, i hi havia moltes coses acabades amb R. Amb alguna consonant i una R, no? Que no hi hagués vocal abans de la R. I ara és les L i Y, i a més, amb aquestes coses pots arribar a saber de quina època és una empresa, no? Pel nom. També va haver l'època de fer tots els logotips amb un mirall. Tots tenien miralles sota, feien l'efecte mirall davall, etc.
Sí, hem estat fent bastantes coses. Pues, per exemple, ja que s'han fet qualque berenar en l'equip de dir, bueno, hem de pensar alternatives en el nom per veure si convé canviar-ho, i hem intentat, pues, però al final no hem trobat encara cap nom que diguéssim, bueno, això representa un poc el que feim, i estem contents, i és, bueno, no sé, és un... tenim qualque idea, però de moment no està res.
De vegades ajuda una mascota. En el món del programari lliure, que és del que vinc, tot té una mascota. Linux té una mascota, que és el pingüí, i en canvi el GNU, que és el projecte mare de veritat i del qual surt Linux, té de mascota un nyu. I clar, aquella cosa amb banyes mai va triomfar. En canvi, un pingüí és molt més amable. Tothom estima els pingüins. Sí. I per Meneame, quan va tocar a fer el Meneame, llavors se'm va acudir l'elefant com a mascota, perquè pensava que si una cosa té mascota, llavors funciona millor. No es continua fent-se en el món del programari lliure que les coses tinguin sempre un animal. De fet, hi ha un animal fins i tot que no existeix, que és el gimp. I quan pregunten als autors del gimp quin és l'animal gimp, ells contesten que un gimp. Bé, anem una altra vegada a la història de que vosaltres feis d'intermediari entre el venedor i el fabricant, amb una plataforma que a la vegada evita haver de tenir estoc i tot l'enrenou que suposa. A més, també sou més sostenibles, perquè estalvieu dos viatges, no? Estalvieu el viatge des del fabricant fins al bé, un estalvieu, el del fabricant fins en el magatzem i del magatzem en el client. S'estalviaria, ja seria directament fabricant, client, i això és menys CO2. Heu de potenciar això.
En realitat, bueno, simplement no afegim un viatge pel fet de fer intermediaris. En general, si fas d'intermediari, afegeixes com un salt a tota la cadena, però en el nostre cas simplement som intermediaris però molt voten. I nosaltres tenim la comissió igualment i tal, però no volem rebre el producte del proveïdor i després fer l'enviament a altres. És a dir, són totes aquestes empreses com, per exemple, jo què sé, Airbnb, que tenen moltes cases disponibles però no en tenen cap en propietat. Uber, que té molts de cotxes disponibles però tampoc en té cap. Pues nosaltres, com si nosaltres tinguéssim molt de productes però tampoc tenim cap magatzem.
Mm-hmm. Això està bé explicar-ho, perquè la crítica que sol haver moltes vegades amb el comerç electrònic versus comerç de proximitat és que l'electrònic, que no haurien de dir electrònic, sinó digital, que el digital representa un munt d'embalatge, un munt de viatges, i aquí ningú compta negocis com el vostre, i també la quantitat de viatges que fa la gent amb vehicles per fer les compres particulars, que això tampoc se compta. I molta gent també que rep les compres en el lloc de treball, i en el lloc de treball podes comparteixen entre 15, 20, 30 persones que ja no agafaran el cotxe per anar a la botiga. I tots aquests quilos i tones de CO2 normalment no es compten. Així que, de tant en tant, ens haurien de posar una mica més xulos i explicar aquests detalls, com que empreses com la teva estalvia un vot important.
Sí, considerant que per fet d'intermediaris hauríem de fer un vot extra, doncs aquest vot, doncs nosaltres ens ficàvem allà enmig, però no afegim cap És a dir, no empitjoram la situació per fet de contaminació i tal. I al final, pues, el que tu dius, que si hi ha molta gent que vol una cosa, pues, ara mateix, si tu vas en el comerç de proximitat, pues, en general la gent hi va individualment. Tu, si ens els companys de la feina, pues, tothom vol comprar-se una camiseta o qualque cosa, pues, anireu qualque dia i anireu tots i comprareu i tal. I si ja se'n va a Amazon, pues, se comprarà per internet i el mateix repartidor durà les 20 camisetes el mateix dia i arribaran al mateix puesto. I en aquest sentit, pues, sí.
I més avantatges de ser un punt central com vosaltres, que abans s'apuntàvem un poc, són les dades. Explico un cas, perquè ja s'ha explicat que vosaltres teniu molta informació en quant a com posicionar millor els productes, però no sé si hi ha més coses. Explico un cas, el que l'altre dia escoltava amb un podcast, el de la Lanzadera, que és l'acceleradora valenciana del Roig, de Mercadona. Allà explicaven el cas d'algú que va muntar unes pizzeries que es diuen El Poble, crec, i que estaven molt basades amb el delivery, també, amb el repartiment, perquè doncs, cobrien repartiment de pizzas que fossin fetes amb oli d'oliva, etc., coses més de quilòmetre zero a la zona de València, i que quan arriba la pandèmia troben que baixen molt les vendes, perquè una bona part de les vendes també les feien al local. Hi havia local i hi havia repartiment, hi havia les dues coses. I han de tancar els locals, llavors la venda de pizzas es redueix bastant perquè només tenen el repartiment i ja està. I temien per poder aguantar tota l'organització. I així se'ls va acudir a repartir amb un intermediari, que en aquest cas no sou vosaltres, amb el vostre estil, sinó que és els que sempre se'n parla tan malament, Globos i Uber, Uber Eats.
Sí.
Aquesta gent, les dades que tenien sobre el repartiment de pizzas va fer que obrissin un parell de cuines a Madrid i que perquè els hi varen dir, vull dir, la gent dels repartidors, en aquest cas era, crec que Uber, a Madrid va ser Glovo, però van treballar amb Uber una bona temporada a la zona de València. Quan varen voler obrir a Madrid, la gent d'Uber li va dir, mira, si vols vendre pizzas t'has de posar aquí, aquí i aquí, perquè ells tenien tots els mapes dels llocs on se demanaven pizzas i el flux de pizzas que hi havia. Llavors han esdevingut socis del seu negoci. I amb un any de pandèmia que preveien que les vendes fossin la meitat, han estat el doble, degut a que totes les pizzeries noves que han obert amb les dades que tenia primer Uber Eats i després Glovo, les han encertat sempre. Així que el valor de les dades que teniu vosaltres sobre el que es ven, no es ven, i on, i com, i en quins moments, pot servir moltíssim.
Sí, sí. Intentem fer que els nostres clients, per exemple, si tu ara em dius, no, jo vull vendre aquest tassó perquè m'agrada, pues nosaltres podem, bueno, escolta, és que hi ha molta gent intentant vendre tassons, no s'estan venent molt, en lloc de vendre tassons, mira si vols vendre aquest instrument musical, que ara és un moment en què veiem que estan de moda i hi ha més possibilitats i tal. Però sí, podem fer coses d'aquestes i podem saber, bueno, la competència que hi ha en cadascun de les categories, segons les que tu t'hi puguis ficar. Hi ha categories que tenen més marge que altres, marge de benefici. I sí, aquestes són dades que tenim. Encara hi ha moltes coses, perquè clar, tu tens les dades i hi ha moltes coses, però pot treure moltes conclusions i t'hi podries dedicar només en això, mirar les dades i entendre tendències, i al final pues, sempre vols més dades i mira't de treure dades pues, encara per ser més precises, i és molt interessant poder veure un poc pues, bueno, en quines zones se fan els enviaments, quan tarden, no sé, hi ha de tot i no sé, és un món, és que és com un món a part, se podria fer una empresa només d'això.
Sí, sí, sí. I esdevenir socis de gent que vol muntar negocis, sí, socis sí. Tecnològics en aquest cas, sí, sí. Perquè teniu quantitat d'informació que me fa ara preguntar-te que, i per què no ho feis vosaltres? Sí, perquè és el primer que penses, no? Però detecto moltes vegades que amb els negocis digitals hi ha col·laboració.
Sí,
no sé si és del que volies contestar o no sé si t'estic dirigint massa la resposta, però que voleu fer tot un no és bon negoci sovint.
Bueno, és a dir, al final, si vols fer moltes coses, acabes no fent res bé i nosaltres pues, volem centrar-nos en oferir el bon servei que nosaltres, i acceptar d'emplear-les per oferir bé aquest servei, però nosaltres el que oferim és el servei de dropshipping. Si després nosaltres podem col·laborar amb nosaltres, allò m'encanta, conèixer projectes nous i col·laborar amb gent de fet, pues, hem fet col·laboracions amb diferents empreses també de Reino Unit, hem provat coses i crec que és molt positiu, perquè al final, si tu estàs especialitzat en una cosa, al final, el problema de moltes startups crec que és que no saben molt bé per on tirar i després ve un client i diu, no, jo te pagaré per fer això. Bueno, pues, saps que ja no feim el projecte principal, ara ens centrarem en el que ens diu aquest client perquè ens paga. I canvia, canvia constantment i al final diu, bueno, però altres que feu? Bueno, hem fet això, altre, però no hi ha una direcció clara. I en el final jo crec que és important mantenir l'atenció amb una cosa i fer allò. I no estar constantment que al final, si és una cosa que funciona, doncs bueno, s'ha de continuar. Una altra cosa és pivotar si tu veus que la idea principal no funciona i no aconsegueix que sigui rentable, però si tu tens una idea que funciona, progressa, pues, jo crec que és important pues, entendre que això és la nostra activitat principal i després sabem que tenim això, pues, bueno, ja arribarà ara el moment un pleant per fer el nostre, però bueno, som conscients de que bueno, aquestes dades pues, són rellevants, podrien ser rellevants per a altres empreses inclús.
Sí, l'altre dia van descobrir per casualitat, perquè va caure mig internet, que la portada d'Amazon està servida per una empresa que es diu Fastly, mira, acabada amb L-Y.
Sí, sí, sí.
Per una empresa que es diu Fastly, quan Amazon té tot el seu sistema de servir webs que es diu CloudFront.
Sí, sí.
Llavors, segur que hi ha molta gent que pot fer dropshipping perquè té els programadors i té tot el necessari per muntar-ho ells, però vosaltres que estàu centrats en aquest tema, possiblement al tenir tota l'atenció amb aquesta història podeu afinar molt més que no un altre que s'ho munti una altra vegada per ells. És que, a més, si t'ho muntes per tu és difícil escalar. En canvi, si es munta amb altres, escalarem plegats. Aquest és un dels grans problemes que tenen les startups del nostre redol, que és que moltes coses les vols fer tu en comptes d'aprofitar projectes que ja ho estan fent.
Exacte.
I llavors no en tenim cap de grossa.
Exacte.
En canvi, després tens a Amazon, que està col·laborant amb Fastly. I Microsoft ha col·laborat sempre amb Apple i Apple amb Microsoft. I les pantalles dels iPhones de Samsung.
Sí, sí, sí.
I xips de Samsung i memòries de Samsung. I a la vegada Huawei també té peces d'altres i també en subministra amb altres. Tots col·laboren entre si. Però nosaltres no. Però és que tot ho volguem fer des de zero nosaltres mateixos. I sovint és un error perquè no aconseguim escalar.
És un error i al final... Tu dius, és a dir, jo, bueno, ara, pues, és que m'agrada pues, xerrar amb la gent que està començant també o que té idees per aprendre i molta gent, la sensació que tenc molt de pics és que tenen una idea però s'ha de dur a terme exactament com la persona té en el cap. I molt de pics no trobes una solució exacta al que tu vols i pintura fent com un prototip de lo que tu vols, al final te pot costar molt poc i al final te serveix per validar que realment el que tu vols pues, és factible i és viable econòmicament. I un cop tu veus que això pues, pot generar diners i que funciona, diguéssim, pues, bueno, ja pot dir, bueno, pues ara aquesta pàgina jo vull que sigui exactament així, vull canviar això. I al final, gent que comença, se fica amb una idea al cap i paga moltíssim a un programador, un dissenyador web perquè muntin la pàgina ja, així com ells tenen un escap fora validar res i després se troben quan ho comencen a emplear que realment hi ha coses que s'haurien de canviar però clar, ja s'han gastat tot de bé i jo trob que és important pues, ser flexibles en aquest sentit i no tot sortirà bé a la primera però
ja has utilitzat la paraula pivotar un parell de vegades, també t'has explicat que estaves canviant ni més ni manco que el model de cobrar
sí.
I que és una part important i això una empresa com la teva ho fa moltes vegades. Perquè has dit que sou 6. Anem a parlar del món startup. La primera fase és la del producte mínim viable, que és que tens una idea i fas un prototip bàsic per veure que funciona i sempre recomanem que se faci sense gastar gaire, perquè si després resulta que no funciona no hagis llançat un munt de dobbers per la finestra. La segona fase sol ser la del product market fit, que es diu, que és ajustar el teu producte al mercat, que és trobar gent que vulgui pagar per allò i trobar-li el preu i trobar qui és el que paga i qui és el que paga quina part. Tota aquesta part és bastant grossa, el product market fit, i sol ser llarga i avorrida, a més a més. I una vegada que has trobat la gent que et vol pagar i les parts o productes pels quals te volen pagar, ve la tercera fase, que és la de creixement, que és quan ja ets atractiu per la gent que vol fer inversió. Perquè els emprenedors sovint estem molt amb la nostra idea i la nostra idea després tenim la decepció que l'hem de convertir en producte i quan la converteixes en producte, perquè si no serveix per res, ja no és tant com tu l'havies pensat, en la qual has de saber pivotar, has de saber rectificar sobre la marxa. I quan arribes en aquesta situació, ets atractiu com a emprenedor, vull dir, ho has aconseguit clients, però ara ets atractiu a la vegada pels inversionistes. I els inversionistes són els que solen ajudar a créixer. Sovint no és fàcil trobar inversionistes a la fase en la qual encara estàs cercant preu i cercant el product market fit, diguéssim. Vosaltres, d'aquestes tres fases, en quin estau? Perquè sou sis i ja déu-n'hi-do els sous.
Sí, la fase de creixement, per sort, per arribar en aquesta fase no vàrem necessitar cap inversió perquè, la veritat és que d'una manera o una altra, al final vàrem aconseguir que tot funcionés, evidentment fent canvis i fent millores i el producte ha evolucionat moltíssim, però al final no vàrem necessitar cap inversió per arribar a la fase de creixement, diguéssim. Érem quatre, crec, quatre o cinc, quan varen rebre una inversió, però no és el mateix anar a cercar inversió quan no tens, quan les mètriques, quan no tens mètriques, diguéssim, no està generant de vent, no és el mateix que tenir unes mètriques que demostren que cada pic va millor i, al final, vàrem decidir que, tot i que no era imprescindible rebre inversió, al final, per la situació que teníem, ens podíem permetre i a més volíem rebre inversió perquè això, sobretot per accelerar el creixement. Tot i que teníem un creixement, vàrem considerar que valia la pena rebre inversió per accelerar aquest creixement i intentar diferenciar-nos més de la competència el més aviat possible.
Molt bé, així és la part lògica, la que heu seguit fins ara. Vull dir, fins que no creixes, no és fàcil aconseguir dobbers. Vosaltres no ho vareu cercar, però pel que m'explico, tampoc.
No ho estàvem cercant. Va ser simplement per estar... jo també vaig anar aprenent com funcionava tot, perquè el primer projecte així sèrio que muntava i que funcionava bé. I vaig aprenent, vàrem conèixer molta gent també, després, perquè jo t'estic xerrant durant aquesta etapa, evidentment ja no estava jo tot sol, ja era una etapa de creixement, ja hi havia un equip, ja érem un equip que al final fèiem feina tots moltíssim per treure això endavant. I jo, me vaig envoltar de gent que estava supermotivada, també emprenedors, i que al final feien que tot el procés, que és una feinada, fos molt més fàcil i al final no és el mateix emprendre sol, és més complicat i al final si tens qualcú que pot comentar un pot tot i té una visió com la teva d'allà on vols anar, jo crec que és una passada. I és superimportant. Jo vaig llegir molt de pics que l'equip, en el llibre és típic, no?, d'emprenedors, que l'equip és molt important i tal i qual, però jo pensava, si tens un producte que funciona i tal, després tal, però realment me'n vaig donar compte de que realment l'equip és imprescindible i és que és el més important. Si tu tens un bon equip i el projecte en el que estàs fent feina no va bé per el que sigui, tu saps que amb aquella gent tu t'aniries allà on fos necessari, que segur que trobaries una manera de fer alguna cosa que funcionés, o de pivotar una altra cosa, perquè la cosa funcionés, perquè, no sé, ara, si l'equip no tira i no va, doncs, bueno, se fa tot un poc més complicat. Jo, per exemple, quan vam començar a ser incubadora, diguéssim, d'Emprendbit, que ja funcionava el negoci, ja érem quatre o això, però després vaig conèixer gent allà que ha fet, bueno, després que a part de ser molt amics, doncs, bueno, s'han unit a les projectes i són superresponsables dels punts en els que ens trobem avui a nivell de projecte, perquè gent que té aquesta visió emprenedora que pentura pues, altra gent que simplement pues, empreses més així estàndard, pues, bueno, són treballadors i ja està, però en el nostre cas pues, gent que realment disfruta del que fa i que té moltes ganes i una visió d'allà de lo que volem aconseguir molt forta.
Així, quants fundadors sou?
Bueno, vaig començar jo tot sol i bueno, i després pues, bueno, s'han incorporat diferents perfils i actualment pues, bueno, estic, bueno, segueix jo tot sol perquè tenim un programa d'incentius per, bueno, per diguéssim, donar valor a persones claus dins el projecte, però diguéssim fundadors com a tal, pues, pues, bueno, és un projecte que ja vaig començar i bueno, després perquè s'ha unit gent, però sí, estic jo de sol.
És molt dur començar sol. Sí, estàs dur com a fundador, però ja no estàs sol amb el dia a dia. Però l'època que vas estar sol és que
jo
no se pot.
Sempre ho dic, és molt dur. De fet, quan feia, bueno, preparava el speech i tal, i bueno, i anava a diferents puestos i tal, per xerrar amb inversors que estaven interessats, i tot me demanava el mateix, i ho veiem fins i tot com una... Normalment no invertim en empreses amb un sol... Però és que tu ja tens una cosa que funciona, que va bé, aleshores, bueno, tu pues, faríem una excepció perquè, joder, té mèrit. Que un tot sol és molt complicat i se passa... Ja, clar, ara quan les coses funcionen tot està molt bé, però hi ha moments que dius, uf, complicat, i clar, no tenir qualcú que te pugui ajudar un poc a animar o a fer-te veure les coses d'una altra manera, pues sí que va ser complicat. I jo el que dic, si ara jo volgués començar un altre projecte o m'hi volgués posar en una altra idea, realment intentaria de qualque manera pues, fer-ho amb qualcú que jo veig que real, bueno, que ara hi ha gent que penso que ja pues, m'agradaria començar, no? Però bueno, sí. O sigui, no.
I aquells inversors que te van trobar sol van acabar invertint?
Com?
Aquells inversors que te van trobar tot sol en el començament i que deien que no invertien mai en gent tota sola,
sí,
però que amb tu sí, perquè
sí,
te veien amb molta marxa,
sí, sí,
van acabar invertint?
Aquest no, però perquè ells van fer una oferta, però després, bueno, en el final, quan ens van posar allà a cercar inversió, perquè, bueno, veiem possibilitats, en el final van trobar un altre inversor que sí que ens, bueno, oferia pues, unes condicions tant econòmiques com de contactes i tal, que per nosaltres eren superiors en tots els sentits i no sé, estem molt contents amb la decisió que vam prendre. Estem pensant si fer una altra ronda per accelerar encara més el creixement, però de moment no hem començat. Però sí, és a dir, i durant el procés també és un procés que jo pensava que seria més fàcil, que jo aniria amb un PowerPoint i diria, bueno, aquesta és idea, i diria, vale, ja, això no tot bé, no. Van ser molt d'excels perquè al final pues, bueno, són bastant de dobbers i són coses que s'han de fer bé i s'han de mirar bé i bueno, jo també m'ha fet aprendre molt en aquest sentit bueno, de com funciona tot el procés, saps?
Però ha estat ràpid, no? Perquè m'estàs xerrant d'estar tot sol i,
sí,
i més bueno, endavant ja quan tens inversió ja sembla el creixement i ja sou quatre.
Sí,
quant de temps estem parlant
bueno,
de tota aquesta evolució?
Jo vaig començar el 2018 i per, sí, inclús un poc antes, però bueno, era un projecte així com a part, no és que m'hi dediqués a això, però bueno, començava a jugar amb això, tal, mirava i després res, jo en el principi ho vaig intentar dur jo tot sol com a projecte personal, però bueno, creixia massa i en el final pues, passava massa hores davant l'ordenador i no era el que jo volia realment, així que bueno, vaig decidir que no, no era el que jo volia, i també el tema de formar un equip i dur projectes amb més gent me fa molta il·lusió i vaig decidir pues fer-ho d'aquesta manera. Aleshores, bueno, ja van començar dues persones, després van continuar creixent i dues més, i bé, i després ja, un parell de mesos després, ja van començar a estudiar la possibilitat d'inversió al voltant d'abril a maig de 2019, i van rebre la inversió per octubre. Van ser uns mesos un poc bueno, complicats, en el sentit de que jo estava centrat més en el tema de la ronda i de les presentacions i preparar speech i tot això que en el projecte, en el producte com a tal. I clar, quan és un projecte tan petit i en el final és una cosa que jo havia començat a desenvolupar des de zero, pues, se nota, perquè bueno, és un avantatge conèixer tant el projecte i com està tot muntat, que si ho ha de fer un altre, però bueno, en el final va anar bé. Jo vaig aprendre molt, tant a nivell personal de gestió meva, emocional i tot, com a nivell professional, de temes de ronda, de producte, gestió d'equips, eren com moltes coses que, bueno, va ser molt ràpid i va ser un poc...
Per això te preguntava el temps, perquè és la quantitat de coses tan diverses que cauen una al darrere l'altra, i de vegades no una al darrere l'altra, sinó tot seguit, allò en pla tromba, en pla tsunami, diguéssim, que costa, costa mantenir-se dret. I sí, el pitch, quantes vegades el vas llegir i vas veure que no agradava a l'inversor de torn, bueno, i que l'havies de canviar?
És que no només és inversor, jo ho preparava amb una companya bueno, meva, i és que me deia, Miguel, això no s'entén res, això és un desastre, jo això ho enfocaria així, hem de fer això d'aquesta altra manera. Després feia una presentació allà a l'incubadora, en el Parc Bit, i em deia, no, això fatal, no s'entén res, tal, això ho canviaria d'aquesta manera. Després jo deia, joder, quin desastre, tal. Després venia un altre el mateix dia i em deia, no, jo penso que ho vaig fer superbé, m'ha encantat, crec que està molt ben enfocat. I clar, jo deia, bueno, no sé, ja no sé com ho he d'enfocar, ja no sé què he de fer. I al final no hi ha una manera única de fer les coses, i vaig dir, bueno, doncs jo... No sé, he dit, en el final, quan estàs preparant això, sí que veus moltes presentacions de gent, tu penses, te quedes amb les coses que t'agraden, xerres amb molta gent, i en el final vas agafant el que més t'agrada de cadascun i te crees el teu propi pitch i la teva pròpia manera d'explicar la idea. I bueno, sempre has d'assumir que hi haurà gent que li agradi més, hi haurà gent que li agradi menys. També és molt important que, bueno, s'ha de tenir en compte els tipus de persona amb qui està xerrant. No és el mateix fer una presentació, pues, ara, el que ja t'he contat a tu, que si ara hem de xerrar a un client o a un proveïdor o per un concurs o per cercar inversió. Pues, hi ha petites modificacions o maneres d'explicar les coses que se pot adaptar un poc segons el públic. En el que, i clar, en principi, tant si m'ho demanava pues, a la meva germana com si m'ho demanava l'inversor, pues, jo li contava la mateixa història. I, clar, pues, ara aprendre un poc aquestes coses que vas aprenent i adaptant segons l'audiència que tens.
No, ha estat una aventura. I després hi ha la part del business plan, no? Que has de tenir un bon pla de negoci en tots els detalls, perquè els inversors no estan enamorats del teu producte com tu, sinó que el que esperen és que te deixaran uns dobbers, que estan uns anys i que quan aquests anys hagin passat se'n van sempre, perquè no els interessa el teu producte. El que els interessa és que el seu capital valgui tantes vegades més.
I
així que totes les preguntes seran molt tècniques en quant a dobbers, d'acord amb evidències, perquè el teu producte sí que els hi pot agradar, perquè sempre hi pensen, però de vegades es fixen més amb l'equip i l'eficàcia a l'hora de vendre, i que siguin cotxes, que siguin motos o que siguin bolígrafs. És igual.
Sí. Bueno, i això és el que comentaves, l'avantatge de tu quan vas a cercar inversió. Si tu tens algo que ja ha demostrat tracció, ja tens clients, ja generes, els números són cada mes millors, és molt més fàcil negociar i aconseguir un bon acord que si vas amb un PowerPoint i amb una idea només i dius, bueno, jo tenc aquesta idea i la vull fer, perquè clar, no pots demostrar, no sé que hagis fet alguna cosa abans, pues, clar, és normal que els inversors diguin, ui, no sé si ho podrà fer. No és el mateix que dir, bueno, mira, jo no he rebut inversió de cap cosa i hem arribat a fer tot això, això està funcionant, això tal, he muntat. Estic cercant més d'on veig perquè en lloc de fer això vull fer això altre i tal. Però jo dic, bueno, és el que em van dir, m'ha dit, bueno, joder, nosaltres te donem en dos i te deixem fer com tu trobis perquè fins ara pues, ha anat bé i no sé, confiem en que això, pues, en que saps el que estàs fent i tal. Això també, bueno, el perfil d'inversió que m'ho va tocar l'altre. Hi ha altres perfils que igualment te diuen, no, 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 jo te cridaré cada dos dies i tu m'has d'explicar l'estat de tot el que també ho entenc. Però bueno, cadascú ha de fer feina amb qui...
Això també. Amb el seguiment i l'acompanyament pot haver diferències. Te'n pots trobar amb algun que t'enviï un equip de mentors, ajudar-te en la part de màrqueting, ajudar-te en alguna part, però el que és l'inversor, vull dir, el que posa la pasta amb ell, tant li fa. T'enviarà el seu equip de tècnics, però difícilment el veuràs amb ell. Seran els tècnics els que se n'encarregaran del que és la finalitat de l'inversor, que és que això escali. Mm-hmm. Vull dir que la seva, si ha posat un milió, en pugui recollir tres a la data tal, i tu també vols escalar. En la qual cosa aquí hi ha una coincidència tremenda, perquè tu cerques dobbers per escalar i ell te dona dobbers perquè vol que escalin els seus dobbers. Sí, tu vols escalar el teu negoci i ell vol escalar el seu capital. Mm-hmm. I sí, n'hi ha alguns que te posen gent a ajudar-te,
sí, i també
és molt d'agrair, és molt d'agrair.
Hi ha moltes anècdotes en aquest sentit. Jo me'n recordo un dels grups inversors que volia entrar a la ronda. Una de les condicions era que volien que hi hagués un cofundador amb experiència en logística a la empresa. Jo dic, bueno, és que no mos entendrem perquè precisament nosaltres que no volem saber res de la logística, nosaltres llevam la logística completa.
El teu producte va a eliminar la logística.
Jo vull eliminar la logística. No trob sentit a tenir, no vull tenir un cofundador de logística. Que Ventura tindrà molt, però bueno, m'estim més pues, fer les coses que Ventura aniria bé, però no se sap, però almenys, bueno, vull fer la meva, jo trob quan jo pens que s'ha d'enfocar. I aleshores, si no ho veiem igual, doncs... Pues...
Sí, sí. D'anècdotes segurament n'hi ha per col·leccionar, però enhorabona, heu aconseguit aquest capital. Espero que l'inversor també escali, igual que tu. Espera. Perquè aquests fons, és una cosa que no se sap i no se pregunta sovint quan ve un inversor, és en quin moment es troba el teu fons. Perquè normalment hi ha una fase d'invertir i una fase de desinvertir. Perquè solen tenir un cicle d'uns 10, 12 anys...
Sí.
Una sèrie de milions, 10 anys, que ells calculen que amb el volum de les operacions, d'aquí 10 anys haurà d'haver aquests mateixos milions multiplicats per X. Mm-hmm. I se'n van. I llavors crearà un altre fons una altra vegada. I si tu arribes dels primers o arribes dels darrers, o depèn d'en quin punt arribes, doncs estan en un estat d'ànim o un altre. Això també sol passar. És tota una aventura el fet de trobar bons... a més, això s'ha de dir en anglès perquè els millors consells solen estar en anglès degut a que el món anglosaxó es basa bastant en aquest tipus de funcionament des de fa molts d'anys. No? Llavors són els VCs, els Venture Capital.
Sí.
I aquesta gent tenen bastantes maneres d'actuar, hi ha diferents estils, ja hi ha escoles diferents i la majoria de gent amb una mica d'experiència, tu estàs en la teva primera inversió, però... el teu primer projecte, però quan facis més, n'hi ha alguns que diuen que el meu pròxim projecte, i després ho aconsegueixen, començaré amb inversors americans, amb VCs americans. Mm. Perquè quan els americans et posen X quantitat al teu projecte, després els d'aquí solen multiplicar la seva quantitat per dos,
sí,
perquè
sí,
és una
sí,
pista de que s'està fent bé.
Sí,
és així.
Sí.
Llavors, tenir connexions... Hi ha alguns inversors d'aquí que s'han especialitzat en tenir contacte amb inversors d'allà, però les lleis clar, no permeten que els dobbers se barregin entre Amèrica i Espanya. Llavors, són acords de col·laboració. De fet, ara no me'n record quina és l'empresa que fa poc va dur algú en el Nasdaq, amb una empresa espanyola, fins en el Nasdaq. És un dels inversors, és un dels VCs espanyols que està bastant especialitzat en tenir contactes amb l'altra punta del món. Perquè les xifres totes són unes altres. Les quantitats de fons són unes altres, les quantitats de multiplicació previstes són unes altres. Aquí estem començant. I estem començant tant que ni pensem en escalar. Que aquest
ja,
és el gran problema que tenim.
Sí, tal.
Llavors, això és el que a tu te volia dir. Pareix que tu has pensat en escalar des del començament perquè ja tens clients a Austràlia. I això és un símptoma clar de que no te conformes ni amb Europa.
Sí, principalment tenim clients sobretot a Reino Unit i Estats Units i després sí que també tenim pues, Austràlia, diferents països d'Europa i sí, sí pues, això, tenim molta gent, hi ha clients a 25 països diferents, hi ha gent que són clients nostres i estan vivint pues, a illes del Carib, al Pacífic, bueno, perquè poden fer feina des d'allà, poden tenir el seu negoci online i no necessiten cap altra cosa que un ordinador i connexió a internet per gestionar els seus negocis.
I tant. I he entès que preferiu el tipus de client, no? Allò el que deia del Proam, aquest que és tan apassionat del seu producte, sinó més l'especulador, no? Que té ganes de muntar, vendre alguna cosa que funcioni i que doni els màxims d'ingressos amb el mínim esforç.
Sí, però, clar, això està molt bé, però en el final aquest perfil de persona pues, normalment té menys paciència i espera uns resultats super immediats amb molt poc esforç i quan no ho aconsegueixen la frustració és molt gran i molts d'ells pues, cancelen o se cansen o ja no volen continuar. I és una pena, però bueno, al final és la imatge que se dona de dropshipping en general a YouTube. Tu veus gent jove fent-se fotos en cotxe dient que guanyen milers d'euros cada mes sense fer res, des de casa seva, i no és així tampoc, la imatge no és aquesta, perquè no s'hauria de donar, perquè si hi ha després, el problema que tenim és que venen amb unes expectatives que no estan ajustades a la realitat, se pot guanyar molt de dobbers, hi ha molta gent que guanya molt de dobbers, però en general no se guanyen d'un mes per l'altre. El primer mes guanyaràs alguna cosa, el segon un poquet més, però li has de dedicar temps igualment, encara que amb el nostre sistema pues, s'automatitzin moltes coses, tu has d'estar damunt i li has de dedicar un temps. Nosaltres fem feina perquè sigui el mínim possible, perquè sigui el més fàcil que se pugui. Però al final, bueno, eBay, Amazon, tot això són plataformes que són complexes, tenen moltes coses, tenen moltes particularitats i no se pot automatitzar 100%. I aleshores requereix un esforç que hi ha gent que la mentalitat en la que venen, les expectatives que tenen, no s'ajusta i al final no continuen precisament per això.
Arribistes, gent que cerca com guanyar fàcil dobbers a internet. Tu què recomanes amb algú que vulgui venir a utilitzar el vostre sistema?
Depèn.
Per on ha de començar?
Que si és una persona que... Depèn de la motivació. No ha de fer... És a dir, si tu comences algo i no estàs realment motivat per fer-ho, ho acabaràs deixant amb el nostre sistema. I si la teva motivació és guanyar dobbers quan tantes i tal, pues, bueno, pues has de tenir una tenda un poc generalista i vendre un poc de tot i ser un poc oportunista. És a dir, bueno, intentar guanyar els dobbers que pugui, el més ràpid que pugui. Què passa? Tindran menys paciència si no ho aconsegueixen o no tenen les habilitats necessàries, doncs no anirà bé, però en canvi, la gent que realment té una passió per un tema en concret, doncs, bueno, si el primer mes li ha dedicat molt de temps, ha creat contingut, veu un progrés i veu que realment el que té està millor del que tenia i veu un progrés, està més motivat per continuar, aleshores doncs, bueno, és un perfil que evidentment interessa, però clar, perquè la motivació no és la mateixa que s'ha de ser altra persona. Aleshores, pues, tenim un poc possibilitats per donar suport a la majoria de gent i després nosaltres donant feina i després cada persona l'emplea així com troba que li ha d'anar millor.
Mm-hmm. I el fet de tenir un lloc propi, allò que explicaves al començament, creus que és imprescindible? I posicionar-se a Google, allò que explicàvem, les complicacions que cada vegada té més això, perquè hauràs de gastar molt en promoció i aquesta promoció sempre haurà algú que se gasta una mica més que tu i va, se posa davant teu a Google.
És un cicle molt de pics perquè hi ha molta gent, és curiós, que comença venent a Amazon o a eBay i se cansen o s'enfaden per les restriccions i per la quantitat de detalls que t'imposen aquestes plataformes, aquests marketplaces. I se cansen i diuen, no, jo vull fer les coses de la meva manera, ja aconseguiré clients. I se'n van a muntar la seva web i fan feina per dur client. Hi ha gent que comença per la seva pròpia web, munten tot, què passa? Que diuen, joder, és molt xula, però no ten clients, no aconsegueix que si gent vengui, bueno, és igual, m'ho muntaré i veig a Amazon, encara que, bueno, hagi de pagar una comissió i tal, i almenys tindré clients ja per començar i després, si guanyo pes, ja tornaré a fer això altre. procés de cadascun. Hi ha gent que començava fent-ho d'una manera, venent a marketplaces, després se passen a ser provider web. Hi ha gent que ho prova un poc tot, que el sistema pot fer les dues coses també. Tu pots tenir productes a la teva tenda i després també publicitar-los a Amazon mateix. I bé, també és bastant flexible en aquest sentit.
A la web pròpia vosaltres també donau servei. Això vol dir que també t'estalviaries els enviaments.
Bueno, funciona igualment. És a dir, funciona igual perquè la seva web pròpia està igualment connectat amb els nostres proveïdors i aleshores cada pic que tu vens a el pedido s'envia al proveïdor i és el proveïdor que ho envia.
Perquè aquest és el gran problema de les botigues. Vull dir que muntar una plana web és més o manco fàcil amb les eines que hi ha avui en dia, fins i tot pots anar a llocs prefabricats i és obrir un perfil, però quan arriba el moment de la logística, aquí és quan sorgeixen moltíssims problemes que la indústria ja té solucionats, en aquest cas els fabricants i altres, i que tu com a petit aconseguir-ho t'acostarà moltíssim i que els ports són caríssims. Perquè és el que dèiem d'escalar. Vull dir, si muntes una botiga, intenta vendre a tota Europa, per exemple, d'entrada ja, no? Sense... Sí. No pensis mai només en l'Estat i si ets de les Illes Balears no pensis només en vendre les illes perquè és que no hi ha marge, no arribaràs a tenir mai prou ventes com per poder competir amb la resta. Has de pensar en vendre moltíssimes unitats, en escalar. I llavors la logística es complica moltíssim perquè són molts de paquets que es mouen cada dia. I això és el que fa que moltes webs petites no acabin de funcionar, o fins i tot els compradors, quan han tingut males experiències a les webs aquestes petites, perquè te venen amb transportistes que no et tracten prou bé, pel que sigui, nosaltres no sabem què pel darrere, però els grossos ja han arribat a un nivell de servir-te bastant exquisit. I els petits, de vegades, quan també amb un transportista de per aquí, no ho fan igual. Veus que no és el seu ofici, que això no ho tenen prou ben controlat i tens problemes de que no eres a casa, i sí que hi eres, o que com duen coses molt pesants, el teu paquet l'han posat en un lloc on no toca i ha arribat absolutament rebregat. Hi ha moltes coses que passen i és un problema. Llavors, això fa que molta gent que munta webs pròpies desisteixi i després digui, mira, si estàs en una plataforma com Amazon, té tota la seva infraestructura que cada dia passen per un munt de llocs i ja ho tenen molt d'ofici en aquest sentit. Llavors, tota aquesta part, ho dic perquè aquesta part queda solucionada amb vosaltres. Teniu el tema logístic ja resolt amb els mateixos mecanismes que per tota la resta. He entès.
Sí, exacte.
No, ja ho sabeu, si voleu per internet, cercau dropshipping i en cas de que no sapigueu qui, doncs aquí en Miquel Pieres està al costat de casa, és veïnat nostre. Sí, no, és en català, em senten de la nostra zona d'influència. Abans xerraves, anem a fer una part final sobre el que en aquests moments és el gran monstre que tens a la Vallès de París dient que la gent no compri Amazon. Això no havia passat en aquests nivells de que algú te digui, imagina que surt, jo que sé, un president d'un govern, o perquè un Vallès algú molt important, d'una capital europea, dient que no empleis, jo que sé, certa marca o certa cosa. Jo no ho havia vist mai. Això vol dir que hi ha una animositat i una cosa bastant tremenda. De fet, un dels meus darrers apunts de blog és desmuntar un reportatge que se va fer a IB3 sobre Amazon, que, en fi, de tot, només falta que diguin que maten moixets, perquè és que passa de tot en aquest reportatge i tot és negatiu. Això, quant hi ha de veritat i quant hi ha de lobby, diguéssim. En aquest reportatge la Federació de Botiguers, xerrant entre ells, n'hi ha un que arriba a dir, un directiu de l'associació, que a Amazon se l'ha d'aturar com sigui. I això jo ho he vist a Los Soprano, per exemple, a la sèrie Los Soprano, aturaven negocis com sigui.
Jo crec que el que passa és que a Amazon, tu mires el creixement que ha tingut els darrers 10 anys i és increïble que cada any creix, cada pic ofereix més serveis. Per què continua creixent? Perquè, és a dir, tu, si demanes a gent que no compri a Amazon, La gent que te farà cas i no comprarà Amazon és gent que ho farà no perquè no li convengui, perquè realment te dona Amazon una seguretat. Si tu mires, hi ha moltes entrevistes a YouTube que les recomana, de Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, que deia, però com pot ser, com heu pogut créixer tant i com si vas començar només venent llibres? I diu, bueno, perquè vam centrar en oferir una experiència en el consumidor superbona i hem fet enviament ràpid, que no hi hagués problemes per les devolucions i després vam demanar, bueno, com es poden vendre? Ah, que també necessites això? Ah, bueno, doncs vinga, tal. I al final ofereixen un nivell de servei que és complicat, és a dir, no és que la gent, molt de pics, és a dir, si en igualtat de condicions tu pots triar una cosa o una altra, però si no hi ha algo que realment m'ho pugui oferir el que m'ofereix Amazon, pues és molt complicat que jo no compri a Amazon, perquè si no té un... Jo no em puc triar. Si ara jo vull que m'arribi alguna cosa demà i jo no vaig anar a cercar-ho i a comprar-ho, doncs jo és que ho compraré a Amazon. Si hi hagués una altra opció per cobrir aquesta necessitat que avui en dia té la gent que vol ja, vols les coses ja, vols les coses aviat i barato, i un bon preu, un preu just, i que després no hi ha problemes per tornar les coses ni problemes d'enviaments que s'han perdut i tal, tu a Amazon, si t'arriba un paquet o no t'arriba el que sigui, o t'arriba espanyat, tu ho dius i és que te tornen dos bestos d'una i no te poden cap pell i l'experiència és boníssima. Aleshores, jo entenc que això pues, fa que gent que té un model de negoci més tradicional, pues, claro, si la gent ho compra a Amazon, no els hi compra ells i perden dos pells. Claro, ells estan intentant salvar pues, el seu negoci. Ara, la manera, pues, bueno, jo crec que s'haurien de modernitzar de qualque manera perquè hi hagués qualcú que pogués oferir una alternativa a Amazon, però no crec que la manera sigui que s'han d'aturar a Amazon com sigui.
Ni fer reportatges dient coses que no són exactes, com que no pagui impostos. Sí, perquè realment és un tema que se repeteix sovint i Amazon té la seu a Luxemburg i a Luxemburg forma part de la Unió Europea i paga els impostos a Luxemburg i aquí doncs paga l'IVA i aquí a la gent que té contratada doncs també paga la Seguretat Social i el IRPF i tot, perquè si no no podria exercir. Què passa pel fet d'estar a Europa? Hem d'acceptar el règim fiscal de Luxemburg i de fet no fa gaire ha hagut una notícia que la Unió Europea sospitava que hi havia una regla especial per Amazon a Luxemburg, se va obrir un judici i la Unió Europea l'ha perdut. I Amazon paga a Luxemburg els impostos que toca, segons Luxemburg, sense cap favor. Però això també li ha passat a Apple a Irlanda. Irlanda també va perdre el judici la gent que anava contra els menys impostos que paga Apple a Irlanda. Per què? Perquè la Unió Europea té això. Els països tenen diferents formes de pagar els impostos i aquestes empreses tenen, no tenen cap arrelament nacional a cap país. Direuen, volem estar en Europa, quins són els que ens ofereixen millors condicions, de la mateixa manera que qualsevol que obri un negoci sempre mira on vaig o com ho faig que m'ofereixi millors condicions. I en l'entorn d'Europa, doncs, és Luxemburg i Irlanda. Nosaltres ens hauríem d'espavilar i llavors poder també n'atrauríem, però de moment el que feim és rebutjar-ho. Allò que deies de com escalen o com han crescut tant, és que Amazon són organitzacions pensades des del començament per escalar i de forma exponencial. No és que els hi passa. Amb organitzacions com aquesta, el fet de que a final d'any, el que fan molts empresaris, que és que per no pagar impost de beneficis, que és un 35%, gastes dobbers, amb una empresa que ja és molt grossa i té beneficis, si a final d'any els torna a gastar tots, aquesta cosa per una empresa en creixement exponencial com Amazon és com foc a la benzina.
Sí,
o benzina al foc, algú hi tenia al revés. L'efecte seria el mateix, que és una flamarada, no? Doncs Amazon...
Castell fiscal ja és un tema a part, ja, però... Sí.
Però això és el que li passa a Amazon. Si tu mires la seva gràfica, els beneficis gairebé no en té cada any. En canvi, el creixement d'Amazon és brutal. Per què? Perquè s'ho gasten tot.
Clar.
També passa en Netflix. En Netflix hem sentit campanyes dient no, és que Netflix l'any passat només va pagar 2.000 euros d'impostos. És que Netflix se gasta una pasta cada any en produccions tremenda. No deixen beneficis, no deixen que hi hagi beneficis. Llavors, quan ets gros, si encara inverteixes més, passes a ser més gros, És com la història aquella del tabler d'escacs, en el qual a la primera casella hi poses un gra d'arròs, a la segona hi poses sí. dos, quatre, vuit... A la que passes de mig tabler, fins a mig tabler no és res. És una producció d'arròs bastant petita. Però el que passa és de mig tabler, cada casella és una recta cap amunt, amb una velocitat absolutament tremenda. Doncs aquesta gent és el que fan. Cada any reinverteixen i reinverteixen i tornen a reinvertir, no deixen dobbers, tenen molta caixa, això sí, perquè s'han preocupat de pagar més tard i cobrar ràpid a través de les targetes i dels pagaments que fem els que comprem. Llavors, de problemes de caixa no en tenen i mouen un capital d'inversió absolutament brutal. I per això els negocis de per aquí, que estan pensats per servir només aquí, si hi ha beneficis a final d'any, doncs poder se gasten en coses que no serveixen per créixer, perquè no estan pensades constantment per créixer. No se les gasten contratant enginyers, per exemple, de software que t'ajudin a disparar el teu negoci i a vendre a Europa. No s'ho gasten amb això. Tot s'ho gasten en furgonetes, en cotxes nous, renoven la flota, compren una nau nova, la pinten. No, nosaltres aquí a Europa no tenim aquesta mentalitat i per això se'ns estan menjant amb patates. I jo... Em sap greu, però el que hauríem de fer és espavilar, bàsicament.
Hem d'anar canviant poc a poc, però bueno, si se va fent, no sé, el que estem intentant, no?
I de tots els que tu tractes grossos, quin t'agrada més? Perquè tu fas, teniu, els vostres venedors tenen botigues a quasi totes les plataformes. Parlaves d'eBay, parlaves de Shopify, d'Amazon. Quin és el que teniu millors experiències?
Jo, personalment, m'agrada molt Shopify, és a dir, poder muntar la tenda de la teva manera, les teves regles. És veritat que és un poc més difícil i no és el recomanable per començar aventura. Si el que vols és guanyar el pes, tal, però jo vaig començar amb eBay, que per jo és el més fàcil. I, bueno, i al final pues, estàs un poc... T'arribes a cansar un poc de la quantitat de restriccions i de taxes que bueno, entenc que ells també, evidentment, han de guanyar dos vegades, però em pareix un poc excessiu tota la regulació i tot el que li fiquen en la seva plataforma. Aleshores, al final, pues, bueno, vas un poc d'una cosa a una altra. Ara, per al principi t'agrada molt, després te vas anant cap a l'altre costat i després, bueno, supos que si va evolucionant i vas veient que pues, necessites més clients o necessites alguna cosa més, pues, quan tu ja continues cap a un marketplace, un altre pic, però és com un procés de cadascú, no?
En tu poden estar a tot arreu, no? Amb els mateixos productes, entenc? Sí. Llavors, cadascú podria escollir quin és el que li funciona millor.
Sí, exacte. S'ho prova, ja oferim una prova gratuïta per vendre 10 productes allà on vulguis i al final pues, també pues, depèn molt de cada persona com els vol emplear. Hi ha gent que poden parar a cada plataforma, hi ha gent que té clar que vol muntar la seva tenda, hi ha gent que té clar que val vendre a Amazon, per exemple. Cadascú és lliure de provar-ho com vulgui.
I has de ser autònom?
Sí, has de ser autònom, has de fer a través d'una empresa, però sí, és una de les regulacions al Regne Unit és més senzill, però sí que a Espanya, pues, bueno, si s'ha de fer tot d'aquesta manera, pues, en teoria tu els ingressos que generes pues, s'han de declarar de qualque manera dins del marc legal. No? I, bueno, però això, de totes formes, millor, el cas de cada persona és un poc especial, no? I llavors nosaltres, sempre que m'ho demanen, nosaltres coneixem pues, gent que s'hi dedica a assessorament d'aquest tipus, especialitzat en comerç electrònic, i sempre recomanem aquests professionals, perquè nosaltres no volem tampoc donar cap tipus de consells més enllà de coses, o converses o emails un poc més informals, no? Però, realment... Sí.
No pots ser jutge i part.
No, exacte. Nosaltres m'estimem, bé, nosaltres t'oferim aquesta eina, després la manera de gestionar els beneficis i tal, doncs, bueno, ja és que cadascú, nosaltres podem posar en contacte amb professionals, però no podem donar consell d'aquest tipus tampoc.
I els xinesos?
Bueno, nosaltres fem feina amb diferents proveïdors xineses i bueno, ja és un poc el que se coneix. Tenen preus molt bons, però no són els enviaments i després, bueno, depenent dels proveïdors, estem a set devolucions, pues, bueno, tu estàs basat més a Amazon o a proveïdors espanyols que per llei t'ho han de posar més fàcil, però bueno, si tens qualque problema amb les xineses, pues, bueno, és un poc més complicat. Jo he tingut casos, per exemple, gestionant-se una tenda sense anar més enfora, de que ja deia que hi havia com un... No me'n recordo quin producte era. Una llinterna, crec, així, que no s'encenia, i me demanaven com un, no sé, una foto del problema. I jo deia, sí. Bueno, però és que, no sé,
també una foto de la llinterna apagada, no?
No sé per què no funciona. I no, però necessitem una foto. No se mou el problema amb aquesta foto. Bueno, però és que no sé què puc fer. I te torna... És un poc frustrant, o pot arribar a ser, però és sí. Que els marges que pot treure doncs, són més alts i te pot valer doncs, la pena fer, bueno, perdre temps amb aquesta devolució o simplement oblidar-la i bueno, i guanyar més dos bes amb totes les altres transaccions.
Sí, hem passat a pensar en escala, en internet, perquè passaran coses i com que passaran coses n'has de tenir moltes per compensar.
Exacte. Aleshores, però, bueno, ja tu has de saber que quan te passa això, en el principi és un drama perquè te van tornar un producte i tal, però al final és una cosa que ja està contemplada en els comptes. Tu saps que tindràs un 4% de devolucions i que perdràs aquest de pes, que són tanta quantitat, i això ho has de tenir en compte a l'hora de poder creure si n'has fet producte i ja està.
Però de marketplace xinesos en teniu? AliExpress i similars?
Sí, AliExpress, però els tenim per comprar, per agafar productes d'allà, no com a canals de venda.
Proveïdors. Només com a proveïdors.
Només com a proveïdors.
Sí. No, era per si algú estava pensant en vendre la Xina.
Encara no m'ha arribat, però bueno, en si qualque moment diré...
No, els Taobaos i demés són un festival. És
un mercat brutal, també. I, bueno, fem tot el sabia que podem.
Una ronda d'inversió? Hi ha inversionistes xinesos en els startups?
No, segur que n'hi ha. Si és el que hem comentat abans, jo no me pensava mai que hi hagués tanta gent i tantes possibilitats aquí a Mallorca mateix, saps? I bueno, però a veure que en el final t'has de moure, t'has de conèixer gent, t'has de xerrar molt i és una cosa que du bastant de temps.
L'esperit és, ja que xerra amb un mallorquí, quan estem dins de Mallorca, és, si no t'agrada el turisme i totes les feines que trobes són de turisme, però no t'agrada, inventa la teva feina. Fes una cosa nova. I la forma d'inventar en aquests moments és emprenent, perquè trobaràs socis, trobaràs inversió, perquè no n'hi ha tanta com als Estats Units, però déu-n'hi-do ja la quantitat de dobbers que hi ha per invertir. I et trobaràs acceleradores, tu estàs a la Fundació BIT, n'hi ha més i en sortiran més. I si no, poder pegar un viatge i anar-te'n a València, que també n'hi ha moltes. A València està especialitzada en acceleració. I si te'n pots anar als Estats Units i t'accepten en un lloc com Way Combinator... No t'ho pensis dues vegades. Conegut, sí, a tot arreu, quan ho sents parlar, li diuen YC, en lloc de Y Combinator. Sí. Però les empreses que comencen per allà tenen una sèrie de mentoria i d'inversors i de més, que les rondes d'inversió en aquests moments jo ho trobo bastant, bastant exagerat, perquè les valoracions de les empreses que tenen èxit són exagerades. No? Hi ha rondes d'inversió de 10 milions amb molta facilitat. Quan fa només 3 o 4 anys eren de 5.
Sí.
Perquè tot el que pugui ser software serà software i cada vegada hi ha més mercat pels temes digitals i menys per l'altre. Llavors, els dobbers s'estan concentrant amb inversions cap al que serà la següent onada, perquè resulta que la teva empresa clàssica de tota la vida no hi ha manera de que l'agafi. I hi ha gent com tu que sí que l'agafa. I possiblement, si tens un comerç petit, més val invertir en l'empresa del Miquel Vieres que intentant salvar el teu negoci a base de dir que s'ha de plantar o s'ha d'aturar Amazon com sigui.
Sí, estava pensat així, sí que està bé.
Ha estat un plaer, Miquel.
Moltes gràcies a tu, m'ho he passat molt bé.
Jo també.
Sí, no, ja m'encanta poder compartir i xerrar amb gent així, i així que ha estat un plaer, i no sé, i si qualsevol persona que mos escolta pues, pensa que li puc ajudar amb alguna cosa, pues, sí, ja s'hi posa en contacte, perquè ja tot això m'encanta.
Se te nota, jo t'estic veient a la pantalla de Skype, la gent no sentirà només per podcast, però el teu somriure és ben ampli i ben sincer. Felicitats, una abraçada.
Gràcies.